tant que tenia el Sala Martín aquí per preguntar-li un parell o tres de coses. La primera és que avui parlàvem a l'informatiu de l'èxit turístic d'aquesta Setmana Santa. Una altra notícia, que un de cada tres autònoms preveu contractar empleats abans no s'acabi l'any, que la riquesa de les famílies es recupera a nivells precrisi, que baixa la morositat bancària. Escolta, jo ja sé que als economistes no us agrada visualitzar el futur i que dieu que no sou visionaris, però no tens la percepció que alguna cosa s'està notant referida al final de la, al final de la crisi o l'estancament de la crisi, no sé com dir-t'ho.
Sí, sí. Clarament les coses no van enrere. Això ho he dit diverses vegades aquí. No, clarament ja hem deixat d'anar enrere. El que passa és que el ritme en el qual van cap endavant és molt lent. A veure, la Setmana Santa jo crec que no es pot utilitzar com a demostració de que la cosa ha canviat, perquè és una Setmana Santa especial, és una Setmana Santa que ha caigut molt tard en relació a altres anys. Això permet que tota una sèrie de turistes que altrament no tindríem ara si els tenim. El tema dels autònoms és una notícia que diu que pensen contractar, no és una notícia que diu han contractat. Per tant, és una cosa que el millor passa o el millor no passa. La morositat bancària sí que ha baixat, però segueix estant per sobre del 13%, que és un número espectacularment alt. Per tant, sí que hi ha símptomes, però jo encara no començaria a celebrar.
Val. El ministre Margallo acaba de dir a un grup d'empresaris de l'Uzbekistan que Espanya ja ha canviat el seu model econòmic enfocant-lo al sector exterior. No sé si és una afirmació excessivament complaent.
És falsa. Ah. A veure, és veritat que les exportacions netes, que vol dir la diferència entre exportacions i importacions, ha pujat. I, òbviament, la diferència entre exportacions i importacions ha pujat per dues raons. La primera és perquè les importacions han baixat. És a dir, ja no comprem BMWs i, per tant, això no és per celebrar. És una demostració que som pobres. Hem importat menys del que importàvem abans. És veritat, però, que l'altra part de l'equació, és a dir, les exportacions han pujat, és positiva. Algunes empreses, veient que no venien a casa, veient que les famílies, doncs, els seus ingressos els havien baixat, veient que les empreses no tenien crèdits i no podien invertir, per tant, no podien comprar maquinària, veient que el govern feia retallades i, per tant, no podia comprar tant com abans, veient que el mercat interior desapareixia, doncs han anat a vendre fora, han exportat. Això, diguem, és veritat, però si tu mires qui exporta a Espanya, et donaràs compte de que la major part d'empreses no exporten. És a dir, són unes poques empreses grans que exporten molt. I, per cert, entre això de les exportacions hi ha les vendes de turisme. I és veritat que el turisme ha anat molt bé, en part perquè per qüestions estranyes, per exemple, les crisis que hi ha hagut al nord d'Àfrica, Egipte, per exemple, la crisi de Grècia, això ha fet que molts turistes miressin cap aquí i, per tant, no és una cosa que se solidificarà per sempre, però sí que, diguem, el turisme s'inclou. Però deixant de banda el turisme, el que és exportar, el que és vendre productes a fora, es concentra excessivament en molt poques empreses. Per tant, no és veritat que el model hagi canviat i que ara, de sobte, les empreses espanyoles s'hagin convertit en exportadores. Hi ha poques empreses que sí que han aconseguit refer la seva estructura de vendes enfocant-les cap a fora.
Val. Últimament hem sentit parlar, en les últimes setmanes, molt de deflació, professor. No hi ha un perill amb que les coses baixin de preu? Sí, permet, que et digui aquestes paraules. Clar, el millor que pot fer per al consumidor és que les coses baixin de preu. Però que baixin els preus no...
A veure, s'expliquen dos perills de la deflació. Un és cert i un és fals. Deflació, primera, vol dir que preus i salaris tota la vegada
baixa.
En principi, podries dir, escolta'm, si tot baixa un 10%, el salari et baixa un 10%, però els preus també baixen un 10%, en principi no passa res. Tu segueixes podent comprar la mateixa quantitat de galetes i, per tant, no perds poder adquisitiu.
El problema és si baixen els salaris i no es baixen els preus.
Això és un problema per la poder adquisitiu, però imaginem, diguem, la deflació no tenen, la por que tenen de deflació no és que baixin salaris i no preus. La por que tenen de deflació és que baixi tot. Perquè diuen, fins i tot si baixa tot i no hi ha pèrdua de poder adquisitiu, hi ha dos problemes. El primer problema és que la gent, preveient que les coses seran més barates d'aquí un mes, doncs posposa el consum.
Diu, si ha baixat un 10, ja pot baixar un 15 d'aquí un mes.
Exacte, i d'aquí un altre mes un altre 10.
I per tant no gasto.
I per tant no gasto. I com que no gasto, doncs la demanda interior, la demanda del país, doncs encara baixa més, i per tant això podria fer tornar a venir una crisi. Aquest argument és fals. És fals per dues raons. Primera, perquè la major part de consum no el pots posposar. No pots dir, avui no superé, ja superé el mes que ve. Diguem, la gent ha de menjar cada dia. Molta part de la despesa l'hem de fer cada dia. La part de la despesa que sí que podem posposar, que són els béns duraders, tenim evidència de sectors de béns duraders que baixen de preu constantment i la gent no posposa. Un són els telèfons mòbils, l'altre és tot el relacionat amb la informàtica. Cada any ja fa anys que es van baixant les coses de preu d'una manera espectacular, i la gent, hi ha un dia que es compra l'ordinador i no diu, m'espero, i al final no el compra mai. Al final l'acabes comprant. Per tant, aquest no és el problema. El segon problema sí que és real per un país extraordinàriament endeutat com Espanya i per un país extraordinàriament endeutat com Catalunya, que és el valor real del deute. Fixa't que, imagina't una persona que té un deute de 100.000 euros. Sí. 100.000 euros. I, jo què sé, és un propietari d'un bar. I si el senyor aquest ha de fer, diguem, guanya un euro per cada cafè, fixa't que ha de vendre 100.000 cafès per poder pagar el deute.
Sí.
Si de sobte els cafès passen a valer 50 cèntims, fixa't que de sobte ha de vendre 200.000 cafès per pagar el mateix deute, perquè
correcte,
baixen els preus,
sí,
però el deute queda igual. O imagina't un treballador que té un deute de 100.000 euros i que cobra 1.000 euros al mes. Fixa't que ha d'estar treballant 100 mesos per pagar aquest deute. Si de sobte baixen els preus i baixen els salaris, imagina't que li baixa la meitat, en principi, el poder adquisitiu queda igual, però fixa't que el deute de sobte se li ha doblat. De sobte, i no ha de treballar 100 mesos, sinó que ha de treballar 200 mesos per poder pagar aquest deute. És a dir, el valor real dels deutes puja. I clar, això en països que estan enormement endeutats, països com Espanya o Catalunya, que tenen famílies extraordinàriament endeutades, empreses extraordinàriament endeutades, governs extraordinàriament endeutats. Al govern també li passa el mateix. Si el govern cobra un 21 no sé quant per cent de IVA del cafè, doncs si el cafè val un euro, el govern cobra 21 cèntims de cada cafè. Però si el cafè passa a valer mig euro, el govern cobra la meitat. I per tant, li costa molt més recaptar i per tant li costa molt més pagar els deutes. És a dir, tant les famílies com les empreses com el govern, a tothom li costa molt més pagar deutes si hi ha deflació. I per tant, com que Europa és una regió molt endeutada, i entre els més endeutats ara estem nosaltres, doncs per això Europa avui dia té pànic de que hi hagi deflació.
Estem acabant. Vull fer una última pregunta. El govern convocarà 24 places per començar a crear la hisenda pròpia. Jo pregunto, com ha de ser la hisenda catalana per no cometre els mateixos errors que l'espanyola?
Home, aquest no és un tema que jo sàpiga, és un tema més legal que no pas econòmic, però clarament hi ha un problema d'evasió fiscal. Si tu mires la recaptació que hi ha, diguem, la caiguda de la recaptació que es produeix a Espanya en començar la crisi, el PIB més o menys ja va caure el primer any, em sembla que és un 3,9%, més o menys, la recaptació havia d'haver caigut un 3,9%, i en canvi va caure un 40%. L'IVA, l'IRPF, és a dir, moltíssima gent es va escaquejar de pagar. I és veritat que haurien de pagar menys perquè les rendes eren més baixes, hi havia gent que l'havien acomiadat, per tant no pagava, hi havia gent que guanyava menys i per tant havia de pagar menys, però així i tot la davallada va ser brutal. Un dels greus problemes de la hisenda espanyola és l'enorme economia submergida que és incapaç de controlar. Jo no sé, diguem, quin tipus d'estructures legals ha de fer la hisenda catalana, però clarament haurien de dissenyar-ho perquè això no passés.
Te'n vas a Mallorca o no?
Sí, bueno, jo vaig...
Tu vas i vens, però...
Vaig i vinc, però sí.
Quan marxes ara?
Bueno, ara estaré aquí, ara he començat a donar una classe a la Pompeu Fabra, estaré un parell de setmanes, unes 4 o 5 setmanes més.
Doncs ens veiem per aquí, professor. Ha estat un plaer, com sempre. 2:45, doncs. Ara tornem de seguida per fer recomanacions de llibres.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.